Saludem a aquesta hora el doctor Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat. Doctor, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li, doctor, escolti'm una cosa. La setmana passada, els nens ja van poder... He de dir dues coses. Primera, una, que els nens van poder sortir, efectivament, que el que es va veure diumenge ja no es va veure dilluns, és a dir, allò que aquella gentada, precisament perquè era dilluns ja no era diumenge i perquè la novetat és la novetat. Primera, i ara comentarem una altra cosa que avui publicaven els companys de la Nació Digital, però al marge d'això, els nens ja poden sortir. Aquest cap de setmana, segons es diu el govern d'Espanya, la gent que vulgui sortir a córrer una estona ho podrà fer, i la gent que vulgui passejar i badar també ho podrà fer. Anem massa ràpids o no, doctor? Què creu?
Aviam, nosaltres sempre hem dit que els canvis de fase, des del Departament de Salut i des de la Generalitat, els canvis de fase o el canvi d'etapa, com vulgueu dir-li, no podien anar relacionats amb una data determinada, sinó que havien d'anar relacionats amb uns indicadors, sobretot de caràcter epidemiològic i de serveis assistencials. És veritat que aquests indicadors en el moment actual estan evolucionant correctament, però per nosaltres... de fase a fase hi hauria d'haver-hi un mínim d'uns 12-14 dies i aquests 12, que és el temps d'incubació del coronavirus, per tant hauríem de poder veure si hi ha hagut algun tipus de reacció als fets que s'han produït doncs, des de diumenge passat abans d'entrar a la fase següent. Això no és així i per tant diríem que anem una mica massa lleugers, possiblement.
Val, quan diem que anem una mica massa lleugers, vostè el que m'estava dient és que entre la fase 0 i la fase 1, que deia, per posar noms al que deia ahir el govern d'Espanya, eh? Entre la fase 0 i la fase 1 hauríem de passar 15 dies per veure si el que ha passat a la fase 0 podria obrir la fase 1, quan s'acabi la fase 1, deixar 15 dies per saber si els resultats de la fase 1 són bons respecte al que serien els testos, i així successivament. Per tant, això que faria seria allargar-ho tot en el temps, evidentment.
Sí, sembla... Aviam, és difícil d'entendre el que ens van plantejar ahir, és llarg, farragós. A mi em va arribar la documentació ahir al vespre i encara no l'he pogut acabar d'assimilar. Sembla que les fases, a partir de la fase que ells diuen 1, fins al final, sí que aniran transcorrent un mínim de dues setmanes entre fase i fase. El problema és que entre la fase 0 i la fase 1 només passen 8 dies escassos.
Val. Clar, miri, dic una cosa que també moltes vegades allò que parlem de la comunicació, de com parlem dels grans debats, hi ha coses que ens quedem molt sorpresos. Per exemple, la Nació Digital explica avui que el Roger Tugues diu que les dades obertes d'Apple van evidenciar que la mobilitat a peu, estem parlant de la ciutat de Barcelona, va equivaldre el diumenge a la meitat que la mitjana de l'Estat va haver-hi. I diu, si va ser un acte de civisme o una irresponsabilitat. I ens diuen que les dades que ofereix Apple sobre trajectes a peu permet oferir més eines d'anàlisi. Per exemple, va sortir més gent a passejar per la capital catalana dijous passat el dia de Sant Jordi. És a dir, és sorprenent perquè segons aquestes dades, que són reals, d'Apple... Tan merder que vam fer amb la sortida del diumenge i resulta que 3 dies abans, dia de Sant Jordi, la gent va sortir a passejar més.
No conec aquestes dades i són eines que val la pena que anem incorporant progressivament perquè tots els fluxos de mobilitat tenen una gran importància en aquesta epidèmia.
Doctor, li hauria d'haver començat preguntant si estem millor i si realment estem millor i quina és la perspectiva vostè com a director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya de la situació que estem passant respecte al Covid-19 a data d'avui.
Millor és allò que dèiem, no? Millor respecte a què? Estem millor que fa 15 dies, cada dia estem, hem de reconèixer, una mica millor, així ho marquen els indicadors, però encara estem molt lluny d'arribar a una situació, evidentment, de normalitat, si és que mai tornem a arribar-hi a allò que en teníem com a normalitat.
Quan diu que estem millor respecte a què, li pregunto jo a vostè, en què estem millor, per exemple, i en què estem pitjor?
Mira, un dels problemes importants que teníem, i eren un de les causes d'angoixa principals, era que, d'alguna forma, la demanda assistencial, i especialment estem parlant de la demanda d'assistència crítica, unitats de cures intensives i tot això, quedés completament desbordada, malgrat els esforços de reforç que s'estaven fent. Això no ha anat així. Els increments de llits... diguem-ne, de tipus provisional o com vulgueu dir, etc., han permès cobrir, i per tant aquella situació en aquells moments sí que va ser molt, molt crítica la situació. En aquest aspecte ara comencem a tenir un coixí que ens dona capacitat per començar a respondre, encara no estem en la situació ideal, però ens dona ja capacitat per començar, per poder respondre si hi hagués una segona onada. És un risc importantíssim, aquesta segona onada, com se'n vulgui dir, i també, si és factible progressivament i en dates properes, reiniciar l'activitat en, diguem, no Covid, que és un altre dels factors importants, perquè la gent segueix tenint altres patologies, segueix tenint malalties cròniques, segueix tenint intervencions no urgents que cal donar-los resposta.
Amb alguna cosa més estem en positiu?
Estem en positiu en què ha disminuït, sembla que ha disminuït el nivell d'infeccions, i per tant, en aquest aspecte també és un altre dels elements que són realment positius.
Ara anirem als negatius. Comencen a sospitar que el virus pot ser estacional? És a dir, que a mesura que augmenti la temperatura i augmenti els índexs d'humitat, podria ser que hi hagués menys afectacions?
Jo encara no estaria... Jo m'he tornat molt prudent des de l'inici d'aquest... Ja ho he sigut sempre bastant, però des de l'inici d'aquesta epidèmia m'he tornat molt prudent per no poder afirmar mai res ni negar mai res. Sembla que hi ha dades que indicarien que efectivament la temperatura, no sabem si és la temperatura o l'estacionalitat, segurament la temperatura té alguna cosa que veure, però tampoc hi ha dades que siguin completament fiables, prou potents com per afirmar-ho.
Ha dit una altra expressió que diu si ve la segona onada. Interpreten que vindrà una segona onada d'aquest virus i quan temen que pugui passar i si serà tan sever o ens agafarà ja molt més preparats.
Aviam, el virus seguirà existint, no l'hem pogut eliminar i segueix present entre nosaltres com molts altres virus que tampoc s'han pogut eliminar. Què vol dir això? Vol dir que en determinades circumstàncies, en el moment que tinguem una vacuna, sobretot que tinguem una vacuna i siguem capaços d'incrementar de forma notable allò que en diem la immunitat de ramat, aquest 70%, 65%, 70%, 80% de població immune a la malaltia, no ens haurem de preocupar més. Mentrestant, el virus segueix existint, les condicions de propagació segueixen existint i, en conseqüència, és altament probable que, com que no l'acabarem d'eliminar, hi hagin rebrots posteriors si no anem amb molt de compte, i fins i tot així poden produir-se segones onades. No tenim grans exemples. La grip espanyola famosa de principis del segle passat, les circumstàncies socials, econòmiques i científiques fins i tot o tècniques eren molt diferents de les que tenim ara, però cal recordar que la major mortalitat que va provocar la dita grip espanyola va ser justament amb la segona onada. Per tant, és un risc important. Estem previnguts, això també és veritat, estem previnguts, estem preparats, tenim aquest coixí que dèiem de capacitat de resposta a nivell assistencial. Des d'un punt de vista de vigilància epidemiològica ja comencem a saber, ja tindrem un cicle bastant complet per saber exactament què hem de buscar, on ho hem de buscar i com ho hem de buscar-ho, per tant estarem més preparats, però el risc evidentment existeix i per tant hem d'anar amb molta precaució.
Doctor Guix, deia, tot això és el que estava millor i les derivades que li he fet reformulat sobre repreguntes. En què estem pitjor?
Aviam, pitjor no estem, jo diria que possiblement no estem pitjor en res, a part de la mortalitat que hem tingut, que això és irreversible i és un fet lamentable totalment. Això, evidentment, és un dels factors negatius. En tot l'altre, les limitacions que tenim en el desenvolupament de la nostra vida, però fins i tot amb això se'n podrien trobar segones lectures de que ens estan marcant poder horitzons d'altres formes de viure que siguin més, com ho diríem, més amistoses amb l'entorn.
Què vol dir això?
Que estem veient que la contaminació ha caigut en picat a les ciutats, que estem veient moltes coses d'aquest tipus i que no hem d'oblidar que tenim una altra amenaça que és important i que la tenim aquí sobre. És allò que quan jo era jove en dèiem l'enemic en primera línia i l'enemic important. L'enemic que tenim amb una gran importància és el canvi climàtic. I està aquí. I hem de saber-hi reaccionar. I aquí això ens està donant algunes pistes de que realment algunes coses es poden fer d'altra manera, siguent més amistós amb l'entorn i amb el medi ambient.
Perfecte, això m'ha quedat claríssim. Val, això estarem els temes negatius i els temes positius. Hi ha molts dubtes, per exemple, amb el tema dels testos. Per exemple, els testos arribarà un dia més aviat que tard, que es podran fer a la gran majoria de la població, doctor Guix?
Aviam, aquí també estem amb un altre problema important d'aquestes coses, de les lliçons apreses, que quan acabem tota aquesta crisi en podrem escriure tots plegats més tomos que l'enciclopèdia Espasa. Els textos no és el paradigma ideal, no és l'ungüent del tigre com ens pensàvem fa un mes o una cosa així, i com seguim matxacant, la solució són textos. Doncs no és veritat, la solució no són textos. Entre altres raons, perquè els textos dels que disposem serveixen per algunes coses, però no serveixen per altres, són molt incomplerts. En bona part són molt poc fiables. El PCR té una bona fiabilitat, però el que ens demostra és l'existència d'un virus en la sang, o de fragments d'un virus en la sang. Què vol dir això? Vol dir que fins i tot un cop ja el nostre organisme ha vençut aquest virus, l'ha destruït, doncs podem estar temps després, sense possibilitat d'infectar la gent, per això no ho sabem, en què encara es detecti el virus en el nostre cas. És a dir, podem tenir PCRs positius sense capacitat d'infectar.
O sigui, per entendre's, pot haver-hi gent que donguin els testos aquests, els PCRs, perquè explicar-ho a la gent, són aquests que et posen el del frotis i el del tub pel nas, correcte, i que et diuen si en aquells moments estàs infectat. Que pot ser que després de 20 dies o de 15 dies, encara que et donguin positiu, tinguis només restes, però en realitat siguis ja negatiu.
Exacte. No, o sigui, com a mínim no tinguis capacitat infecciosa ni malaltia, entre cometes, activa. Uh-huh. Això és un element important. Això no ens ho explica tampoc el PCR.
Per tant, ens deien, no, això no és la mare dels ous fer aquests testos. Llavors, què s'ha de fer exactament? És a dir, què estem parlant? Que la importància seran els dels testos serològics, és a dir, els de la sang?
Encara menys, perquè els testos serològics, els que tenim el que en diem testos d'antigen, complexes, amb problemes, diguem-ne, tècnics de realització i tot això, aquests tests antigènics que a Catalunya pràcticament ja no en tenim, els vam utilitzar durant un temps i el seu resultat no van ser tot l'adequats que esperàvem, aquests el que t'indiquen en un moment determinat és que tens un contacte amb el virus, que és, diguem-ne, seria amb algun aspecte similar al PCR, però no diu res més. Uh-huh. I en canvi els altres, els testos que en diuen d'anticossos, el que et poden dir, i dic que et poden dir perquè la seva fiabilitat a la pràctica és molt baixa, encara que els laboratoris de vegades en donin en les seves instruccions unes fiabilitats més altes que després quan es comprova la realitat no són les mateixes, doncs l'únic que et diuen és que has tingut un contacte i que has fet una certa immunitat en aquest virus. Per tant, la realització, això que està, diguem-ne, molt, molt vigent en els mitjans de comunicació, fer un PCR abans de començar a treballar per garantir. Bueno, sí, molt bé, és una fotografia. En aquest moment que em fas el PCR no estic infectat, res em garanteix que al cap de 48 hores estigui infectat.
Llavors què?
No és el paradigma. El més important són les mesures de distanciament social, les mesures d'higiene, això són les eines realment de veritat de prevenció que tenim. Els tests no tampoc els hem de deixar de banda en absolut, però són unes eines auxiliars, no són la panacea, no són la garantia, no són la seguretat.
Ja, però de tota manera, d'alguna manera ens haurem de comptar i haurem de saber si efectivament ho hem passat o no hem passat, perquè si no, si cada vegada que obres la porta de casa estàs amb un risc bestial de poder contaminar, encara que hagis passat el virus. Clar, perquè, per exemple, aquesta és una altra, la gent que ha passat el virus, que cada vegada és més gent, i molta gent l'haurà passat sense ni adonar-se'n, perquè no s'ha fet la prova i perquè no ho sap, aquesta gent sap alguna cosa de la seva immunitat, si és parcial, si és de molt temps, se sap alguna cosa o no encara?
Encara no sabem res d'això. Sabem que generen una certa immunitat, per això els tests serològics ens donen resultats positius, i volen dir que el cos ha reaccionat enfront de l'agressió del virus, i no, el que no sabem és quant temps durarà aquesta reacció. De fet, hi ha comunicacions de països de Xina, Singapur, etc., en els quals donaria suggerir que persones que han tingut i han passat un Covid han estat reinfectats. Per tant, això serien pistes per dir que poder la immunitat no sigui massa llarga. De totes formes, diguem, les sèries bibliogràfiques són molt curtes i, per tant, encara no podem afirmar res. O sigui, de moment, ara, la gran cosa és la precaució. És important, en canvi, sí, que per això són útils els tests serològics, per fer el que en diem les enquestes de seroprevalença. Quan parlem d'epidèmies, parlem com si poguéssim distribuir la població en tres caixes, no? Una primera caixa serien les persones susceptibles, és a dir, aquells que no han passat la malaltia i que, per tant, no tenen cap tipus de mecanisme de defensa, no tenen anticossos contra la malaltia. La segona caixa són aquells que estan infectats, que són els que hem detectat i estem tractant, i la tercera caixa són aquells que en diem els recuperats, que són aquelles persones que han passat ja la malaltia i que, per tant, en teoria, tenen un cert nivell d'immunitat. No sabem quin, no sabem fins quan. Per què són importants els tests serològics? Perquè ens permeten avaluar aquesta tercera caixa dels recuperats, quin volum té, de tal forma que és el que dèiem abans, si aconseguíssim un nivell d'anticossos positius, de persones amb defenses enfront del coronavirus, encara que no sapiguen quant temps pugui durar això, suficient, i aquest suficient, segons els autors, pot variar entre un 60 i un 75-80% aproximadament, la malaltia deixaria de ser un problema perquè tindríem el que en diem una immunitat de ramat o una immunitat de grup. Això per són tant, les enquistes de seroprevalença.
Per endreçar-ho, doctor, llavors vostè el que recomanaria que féssim tots plegats, o el que recomanaria que fins i tot la medicina pogués fer en el més curt espai de temps, quin seria?
No, nosaltres el que tenim alguns protocols està perfectament marcat que quan hi ha una persona que té sintomatologia, amb la mida de que sigui possible, amb totes les limitacions que encara existeixen, etc., s'ha de realitzar un test de PCR. D'acord. Els tests serològics són essencialment útils pel coneixement, això que estàvem dient, de l'estat immunològic de la població.
Per exemple, hi ha un altre dubte que genera molt aquests dies, que és el tema de la mascareta. Si vostè, doctor, ens diu, bueno, pues sí, els PCR està molt bé, la serologia està molt bé, però no és la panacea, sinó que hem de fer el que hem de fer. És a dir, quan ahir Pedro Sánchez parlava de la nova normalitat, em podria dibuixar quin és el panorama que, segons vostè, serà la nova normalitat a Catalunya, com a mínim fins que surti la vacuna? És a dir, vostè si s'atreviria a dir, per exemple, el tema de les mascaretes, hem d'anar amb mascareta pel carrer? Perquè avui, ahir, quan ens diuen que no és obligatori, la gent quan no se l'obliga a una cosa, jo estic en contra d'obligar per llei, però amb coses, però realment hi ha moltes vegades que quan s'obliga la gent fa cas. Hi ha gent que quan li dones una idea laxa, doncs fa el que li dona la gana. I avui hi havia molta gent, en deien que el transport públic hi ha menys gent amb mascareta. La mascareta hauria de ser sí o sí, com passa a Alemanya, obligatòria, per exemple, al transport públic?
Ara us donaré una opinió totalment personal. El que és important és el que en diem el distanciament físic, això que se n'ha dit distanciament social, però segurament l'expressió no és adequada, és més adequada distanciament físic.
De quan ha de ser aquest distanciament físic? Perquè ens parlen de metre i mig o de més de 2 metres? De què estem parlant?
Si estem parlant d'una situació normal, és a dir, gent caminant o gent estàtica, sense estornots ni res per l'estil, 1.5 metres aproximadament seria suficient.
D'acord.
Si estem parlant de gent que està fent esport, per exemple, que els dies que la gent podrà començar a sortir a fer esport i que, per tant, fa exercici i va corrent d'alguna forma, això fa que les respiracions siguin més profundes i, per tant, el raig de partícules a més pugui anar més lluny. I llavors estaríem parlant de més de 2 metres, segurament cap a 3 metres aproximadament.
Val. I deia això, la distància, què més comentava, doctor?
Bàsicament és el tema de distanciament físic i el tema de la higiene i sobretot el rentat de mans, perquè la possible contaminació a partir de superfícies. Què succeeix? Si en alguns llocs no podem garantir plenament aquest distanciament físic, la mascareta és una bona eina. Estem parlant de mascaretes de les o quirúrgiques o de les realitzades, diguem-ne, de tipus casolà, però amb materials adequats, amb materials densos, etc. No? Mm. Quina és l'utilitat? L'utilitat és, ara que sortim tots al carrer després d'un temps de confinament important, sabem que hi ha bastantes persones que poden haver passat o poden estar malalts, fins i tot infectats més que malalts, sense sintomatologia, poden estar infectats. Al sortir al carrer, aquestes persones que no saben que estan infectats i que per tant poden transmetre i que estan tranquil·lament a casa seva fent una vida, diguem-ne, normal, al sortir al carrer poden entrar en contacte amb altra gent que sigui susceptible i infectar-los també i fer córrer llavors una pujada de la incidència. La utilització d'aquestes mascaretes quirúrgiques o de les mascaretes de fabricació, diguem-ne, casolana o mascaretes higièniques, com li vulgueu dir, el que ens permet és limitar la possibilitat de que si jo estic infectat pugui transmetre cap a una altra segona persona aquesta infecció. No em protegeix a mi, protegeix els altres de la meva possible infecció. Per tant, en aquells casos en què no podem garantir el distanciament físic, la mascareta és una molt bona opció. Si a mi em pregunten a nivell personal, en transport públic, jo crec que en transport públic és un dels llocs on està clar que hauria de ser d'un ús, si no obligatori, quasi bé altament recomanable. I personalment jo diria obligatori.
D'acord. Doctor Guix, deixi'm fer-li un parell de preguntes. Si els tertulians volen dir alguna cosa, estaré encantat de poder-lo sentir i que vostè els pugui respondre. Amb aquesta sinceritat que està dient de com ens veiem al futur, li pregunto precisament per aquest futur. És a dir, estem acostumats a viure en un estat del benestar. I aquest estat del benestar doncs, ens ha fet obrir els ulls respecte, per exemple, al canvi climàtic, i ara haurem de veure això que Pedro Sánchez deia ahir, espantós, de la nova normalitat. Li pregunto, aquesta nova normalitat, a la qual dibuixarem com a mínim fins que aparegui la vacuna, què significarà? Què canviarà les nostres vides i què, com retrata, a títol individual, repeteixo, doctor Guix, com creu que serà el futur dels catalans que ara les puguin estar sentint?
És difícil de jo no sóc capaç de fer-me una imaginació exactament, però estic convençut una. Com els hi anava dient, fins que tinguem una vacuna, i aquesta vacuna, no només que en disposem, sinó que la gent se la posi, disposem de vacuna de la grip, però molta gent encara no se la posa, per tant, és disposar de vacuna i que la gent se la posi, i que per tant tinguem uns nivells d'immunitat, fins que estiguem en aquesta situació, el risc de tenir un rebrot existirà en tot moment. Per tant, això ens obligarà a passar tot un temps, no sé quan llarg, fins que aquesta vacuna estigui en marxa i estigui plenament implantada, doncs que aquestes mesures de distanciament físic i aquestes mesures d'higiene i de rentat de mans, etc., les haguem de mantenir. Això ens obligarà a replantejar-nos de temes com el transport, els fluxes, ja no entro en temes econòmics com la possible necessitat d'una reindustrialització i de no dependre d'una excessiva dependència de segons quins productes de l'exterior. En fi, jo crec que canviarà moltes coses. I, a més, crec també, i això també ho dic a nivell personal i abans ja ho he avançat, que aquesta és una bona ocasió per fer una reflexió de quines coses podem fer d'una forma diferent, de tal forma que, sense perdre el que és l'estat del benestar, que no té per què ser l'estat del confort, és una altra cosa, l'estat del benestar, doncs el puguem recuperar i el puguem fer créixer, fins i tot.
No li pregunto per la tranquil·litat, però no li diria per tranquil·litzar. No, sincerament, perquè com està dient vostè, amb aquest exercici de sinceritat que està fent aquí al matí del món a RAC1, m'agradaria també que ho poguessin comentar en positiu o no. És a dir, un dels motius pels quals Catalunya ha tingut el nombre de morts, Catalunya i la resta d'Espanya ha tingut el nombre de morts que ha tingut, segurament ha estat també pel col·lapse que ha tingut el sistema en l'aspecte de les unitats de cures intensives, per exemple. Si això es controla, és a dir, si es controla la gent que pugui accedir amb més facilitat a les unitats de cures intensives, l'índex de mortalitat, de letalitat, serà molt més baix? És a dir, que el virus, és a dir, perquè ens entenguem, que el virus efectivament és pitjor que un virus de la grip, clarament, però que a la vegada aquest nombre que hem tingut altíssim de morts no equivale a la potència del virus. No sé si m'explico. És a dir, que el virus és molt, molt, molt potent, és evident, però que aquest virus ha matat més perquè el sistema no ha pogut aguantar la quantitat de gent que ha anat a curar-se, doncs és també evident.
Aviam, això, el tema de les grans epidèmies, el tema de l'anàlisi de la mortalitat és una qüestió que per fer-la seriosament s'ha de fer un cop acabat tot i analitzant totes les variables disponibles i un cop ja coneguem realment tot el que en diem la història natural del virus, no? Tenim situacions com la d'Alemanya que necessiten, requereixen una explicació de per què tenen uns nivells, unes taxes de mortalitat tan relativament baixes. Poden intervindre-hi molts factors, des de factors tan peregrins com la forma de comptar les coses, i això és important, el tenir una mateixa metodologia de comptatge, fins a l'esperança de vida, per tant, el nivell d'envelliment de la població, el nivell de salut o de benestar, o com li vulgueu dir, de salut, diria jo, d'aquests col·lectius envellits, les formes, diguem-ne, les densitats de població, els fluxos poblacionals, tot aquest tipus de coses. Pensem que una bona part de la mortalitat a Catalunya ens ha vingut donada. Jo no diria que ha sigut per superació del sistema, Jo que conegui no hi ha hagut limitacions amb l'assistència sanitària d'unitats de cures intensives i tot això, fora dels criteris clínics que fins i tot en situació, entre cometes, de normalitat, s'apliquen habitualment, no? Jo no diria que ha anat tant per un problema de sistema assistencial, sinó que haurem d'estudiar-ho molt, molt seriosament, de veure quins són els factors que han tingut que vendre aquí. I un dels factors és la densitat, l'amuntegament, aquest tipus de coses.
Per tant, és probable que el nombre de morts que hi hagi hagut no hagués estat tant si el sistema hagués pogut solucionar millor. No li parlo ni de retallades, que això jo algun dia ja en parlaríem, evidentment, perquè és òbviament que ha afectat, però que evidentment si el sistema hagués estat més ample, més, diguem-ho, sostenible, probablement hi hauria hagut menys nombre de letalitat, o un percentatge més baix.
Jo no m'atreviria a dir això, ja dic, jo crec que la resposta assistencial és una de les coses que a Catalunya en podem estar molt, molt contents, podem estar més descontents d'altres coses, però amb la resposta assistencial crec que podem estar-ne molt contents, i amb la capacitat que hi ha hagut de fer créixer recursos, sí. Amb l'esforç, això sí, amb l'esforç pràcticament de superhomes homes i superdones que han sigut els professionals assistencials, no ha vingut, jo crec, essencialment per aquí. No crec que hi hagi hagut molta gent que hagi mort per no poder accedir a un llit de cures intensives, perquè no hem arribat a aquest nivell.
D'acord. Per cert, no es pot quantificar, però li pregunto, doctor, suposo que hi ha hagut molta gent, molta, que ha passat el virus i que no ho sap.
Evidentment, sabem que hi ha un percentatge alt i aquí hi ha disfuncions també amb els autors, és el que estàvem dient fa pocs mesos que coneixem aquest virus, però hi ha fins i tot hi ha autors que parlen d'un 20, un 25%, un 15%, no es posa tothom d'acord, del que se'n diu casos asimptomàtics o paucisimptomàtics, és a dir, que tenen una simptomatologia tan lleu que passen completament desapercebuts.
Val. A veure, si l'Anna Gómez té pregunta, em diu. Anna, endavant.
Sí, doctor, el fet de la mortandat, que vostè diu que no es pot, doncs, avui en dia opinar quin ha estat determinant perquè Espanya sigui el cinquè país del món amb més mortandat, doncs, si és opinable, ja ho farem o estudiarem quan acabi la pandèmia. Però el que sí que jo m'agradaria saber, si vostè hi veu alguna raó mèdica, del per què Espanya és el país del món que té més percentatge de positius, és a dir, el més percentatge més elevat del món de contagiats. Això té alguna raó mèdica, mediambiental o és senzillament política?
No, jo això és d'aquelles coses que dic, malauradament, la valoració d'una epidèmia com aquesta no la podrem fer fins al final quan tinguem les coses clares. Això podria ser, jo no estic dient que sigui així, però tinguem en compte que estem parlant de diguem, operacions algebraiques, no? Diem que tenim una tassa de letalitat molt elevada perquè tenim un numerador, que és el número de morts per aquesta malaltia, i un denominador, que és el número d'infectats per aquesta malaltia. Infectats coneguts per aquesta malaltia. Si resulta que aquest denominador és més baix de la realitat, resulta que la taxa ens augmenta i la mortalitat és molt més evident. Bé, per tant, no podem descartar encara, o sigui, no podem afirmar res, perquè numerador i sobretot denominador no estan clars en el moment actual.
I una cosa, doctor, no li sembla una temeritat que tants sanitaris, tants metges, tantes infermeres i sobretot tants auxiliars de residència, després de que hem passat ja 2 mesos de la pandèmia, encara no puguin tenir la possibilitat de fer-se un test, sigui serològic, sigui PCR? No és una temeritat això per ells, per la seva salut? El nivell de sanitaris infectats jo diria que és un dels més elevats, i sobretot també per els contagis que puguin fer, sobretot en zones tan vulnerables o en col·lectius tan vulnerables com les residències, que sens dubte és un dels anàlisis més curós que s'haurà de fer quan passi tot, de per què s'ha fet tan malament la gestió de les residències.
Aviam, el concepte de temeritat, primer, opinar, sempre es pot opinar, el que no estem en condicions és d'afirmar o negar coses. L'opinió, per descomptat, forma part de la llibertat d'expressió i sempre ha de ser benvinguda. Segon element, el concepte de temeritat. El concepte de temeritat, d'alguna forma, implicaria, al meu entendre, una certa punta de culpa, no? El fet és que s'està tirant endavant tot el ritme tan ràpid com es pot la realització d'aquests tests a les residències geriàtriques, en el seu personal i en els seus residents. La limitació que hem tingut de recursos fins al moment actual ha sigut molt important i ens ha obligat a fer prioritzacions, i això ho hem de reconèixer. No hem pogut disposar, i ara no analitzaré les causes, però no hem pogut disposar, i tothom ho sap, des del primer moment, dels equips de protecció que necessitàvem, ni hem pogut disposar dels reactius i dels tests que necessitàvem. Ara ja ho anem tenint, i a l'anar-ho tenint els anem aplicant.
Ja, però que els futbolistes puguin tenir testos i els sanitaris no, a grosso modo, i per la gent de peu sembla bastant impresentable, no? O almenys inexplicable.
Per mi és, i també és això, sisplau, és una opinió personal que assumeixo, com sempre, tota la responsabilitat d'aquesta opinió, no em sembla impresentable, em sembla indignant.
D'acord. També vol fer preguntes Ramon Rovira. Ramon, endavant.
Sí, doctor, dos qüestions molt ràpides. Una primera, si vostè, que és un alt responsable, el número 2 de la Conselleria de Salut de la Generalitat, diu que és altament recomanable, que segons la seva opinió gairebé hauria de ser obligatori, que en segons quines circumstàncies la gent portés mascaretes, per què no ho apliquen? Per què no ho imposen? Com a mínim no en fan una... Jo no dic, no sé si una obligació, però com a mínim una recomanació perquè la gent, quan vagi en un transport públic o vagi en un supermercat, per exemple, doncs la porti. Molta gent va a un supermercat, la porta, i l'altra persona no la porta, i quan li diuen, escolti'm, hauria de portar la mascareta, és que no és obligatori. No iria bé que hi hagués una recomanació estricta per part de la Generalitat en aquest sentit? Una primera. I segona, ja com a científic, com a doctor, de totes les línies d'investigació que hi ha en aquests moments per trobar el fàrmac, el plasma, en definitiva la vacuna, vostè quina creu que és la que està més avançada i la que, diguem-ne, podria donar una solució, aquesta solució definitiva que sembla que seria la vacuna?
Aviam, no estic al corrent de tots els estudis, n'hi ha molts en marxa de les investigacions que s'estan realitzant. L'aposta de la solució ens ha de venir de la mà d'una vacuna, d'una vacuna potenta, molt efectiva, amb pocs efectes secundaris, i sembla que hi ha alguna d'aquestes vacunes que està en un estat relativament avançat, però no estic en condicions d'afirmar-los, però evidentment la solució ens ha de venir de la mà d'una vacuna. El tractament farmacològic, al fi i al cap, és una mesura reactiva. Un cop t'has infectat i tens la malaltia, intentes curar-la. I arribem tard, no? La gran alternativa, com a salubrista que sóc, com a agent de salut pública, és la prevenció. I la prevenció, qui ens la dona? Essencialment les vacunes. Mm-hmm. Jo crec que en aquest aspecte comencem a tenir alguna cosa que dona una certa esperança. Mm-hmm. Llavors, a la primera part de la pregunta, aviam... Jo crec, i també és, jo avui m'estic mullant molt a nivell individual, però crec que és el que em toca, jo crec que en determinats entorns, transport públic, per exemple, que és un dels llocs on ho tinc clar, hauria de ser obligatòria l'utilització de la mascareta, com està succeint, per exemple, a Alemanya, etc. Hi ha un petit detallet pel qual la Generalitat això no pot fer-ho, i és que ens van aplicar un 155 sanitari amb la situació de l'estat d'alarma, i nosaltres no podem imposar res, ens donen molta feina, però no ens deixen decidir res, i això és importantíssim. Per tant, nosaltres, igual que vam demanar tot el tema de les franges de sortida de la gent per evitar aglomeracions aquestes, i aquest tipus de coses, igual que hem demanat un tipus d'organització territorial o de distribució territorial diferent de la província, doncs hi han coses que l'únic que podem fer és trucar a la porta de Madrid i dir-los, su senyoria, si tuviese bien, seria interessant hacer esto. I llavors ells contesten el que creuen pertinent.
Ja l'he entès. Ja l'hem entès entre tots. Ha quedat molt clar. Xavier Domènech.
He intentat ser diplomàtic. Sí,
no, ho ha sigut molt diplomàtic i barcellesc gairebé. Sí, aviam, Domènech.
Primer, molt d'acord amb les seves reflexions de fons sobre temes com el canvi climàtic o el tema de les orientacions estratègiques en política econòmica que s'hauran de prendre per no dependre tant de productes de fora, sobretot en temes sanitaris. Però la pregunta és, i vostè s'ha referit, a la grip del 18 van haver-hi 3 onades. Per cert, i vostè ha dit, la segona va ser la més virulenta, que per cert va ser l'agost, per tant va ser l'estiu, perquè a vegades sembla que l'estiu és el gran de salvació.
Xavi, tenim problemes amb el teu... Tenim problemes amb el teu... Xavi, tenim problemes amb el teu Skype. Fes-me la pregunta breu, sisplau, que el tindrem menys. Gràcies.
Sí. Va, d'acord. Molt ràpidament. Igual que el 18, la mutació de la segona onada va ser més violenta, podria ser que de forma més o menys natural les cepes més benignes del virus fossin les que sobrevisquessin més, bàsicament perquè els seus hostes també sobreviuen més, i que, per tant, l'evolució natural del virus fos a ser més benigna, i que, per tant, encara que tinguessin que conviure amb el virus un cert temps, perquè no hi ha vacuna actualment i crec que no n'hi haurà bastant temps, les pròximes onades fossin més benignes que la que hem viscut ara.
Ui, això és molt, molt adivinar futur, no? El que sí que sabem és que els virus en general tenen una gran tendència a mutar, a fer canvis importants, generalment cap a pitjor, però tenen una gran tendència a mutar. El que també sabem és que sembla que no hi ha hagut mutacions almenys importants entre el virus de Wuhan i el que estem patint en el moment actual nosaltres aquí a Catalunya, és a dir, pràcticament és el mateix. Sí. Això ens diuen els savis que hi entenen en virologia. Pensar que pot haver-hi una mutació, pot haver-hi, perquè els virus es caracteritzen per fer-ne moltes, i si aquesta mutació pot ser positiu o pot ser negatiu, és molt difícil de preveure. Quan parlem nosaltres de segona onada o de possibles posteriors onades, no pensem tant en mutacions, sinó pensem, diguem-ne, en nous salts endavant del virus per circumstàncies les que siguin, com per exemple la baixada de les mesures de distanciament físic, d'higiene, aquest tipus de coses. No pensem tant en mutació, sinó en ressorgir del mateix virus.
Val, Francesc Marc. Francesc Marc.
Sí, doctor, una pregunta pràctica, diguem, potser ja més o menys ho ha dit, però jo voldria que insistís en això, com ho faran. Si ara resulta, doctor, que el marc de referència del desescalament és la província, i agafo un exemple que depèn de vostès, que és la de Tarragona, com ho farem per coordinar sanitàriament espais tan diferents de realitat com el Camp de Tarragona, per exemple, i les Terres de l'Ebre? Sanitàriament, Ja no vull que anem a la qüestió política grossa. Sanitàriament, com ho hauran de fer vostès, això?
Això, amb el plantejament provincial, jo no sé el que passa a Castilla-La Mancha, però en el nivell de Catalunya les províncies són unes coses tan heterogènies com que en la mateixa província tenim l'Hospitalet o la ciutat de Barcelona i poblacions com Borredà, el Berguedà, de 500 habitants amb realitats absolutament diferents. Nosaltres a Catalunya ens plantegem amb l'operativa i no renunciem a seguir insistint amb el Ministeri d'alguna forma va dir feu-nos propostes des de les comunitats autònomes des del punt de vista de distribució territorial i les estudiarem i decidirem què fem. La nostra proposta és, nosaltres tenim Catalunya organitzada amb regions sanitàries i les regions sanitàries amb àrees bàsiques. Per tant, la combinació per nosaltres d'aquests dos elements, regió sanitària i àrea bàsica, són essencials. I si no ho podem fer en el nivell estratègic, ho farem en el nivell operatiu.
Sobre aquest tema, parlant des del punt de vista sanitari, li pregunto, sanitàriament, a Catalunya, parlar de províncies és ridícul o perillós?
És absurd. Igual que jo diria, no hi entenc, jo no sóc geògraf ni res per l'estil, però el que els deia, una província com la de Barcelona és tan heterogènia que no sé en què es va basar aquell senyor que ho va fer-ho al segle XIX per fer això. És una eina que no és útil, que arreplega realitats tan diferents que no és útil en absolut. Per tant, sempre hi ha un perill. Si volguéssim aplicar mesures a l'alçada d'un Hospitalet, d'un Badalona, d'un Sabadell, al Berguedà estaríem matant mosquits a canonades. Si volem aplicar les del Berguedà a Hospitalet, Barcelona, etc., no estarem arribant en absolut a la jugada. Per tant, hem d'adaptar-nos a cada circumstància concreta.
Per cert, que acabem de saber que l'IRSICAX ha dissenyat i publicat en obert un protocol de detecció d'anticossos del virus sense necessitat de kits comercials. La mesura pretén facilitar que tots els laboratoris puguin dur a terme la prova sense dependre dels kits, la majoria dels quals no se subministren actualment. El protocol se centra en la detecció d'anticossos contra dues regions de la proteïna spike del virus, la S2 i la receptor binding domain. La primera d'elles gairebé no s'utilitza en els kits actuals, però els investigadors han detectat que és de les que aporten resultats molt més fiables. El test disponible des d'avui al web d'IRSI Caixa no està autoritzat com a prova de diagnòstic, però els seus resultats sí que es poden utilitzar per recerca. No sé si t'ha de comentar alguna cosa el doctor Guix sobre aquesta informació que ens arriba des de l'IRSI Caixa.
No, aviam, de tipus de tests ràpids i d'altres tipus de tests, cada dia en surten moltíssims, eh? I el CICAIXA és una organització altament fiable, altament prestigiosa, i per tant, diguem que és esperançadora aquesta notícia. De totes formes, s'ha de validar això. Hem de veure... una cosa és el que en diem l'eficàcia, és a dir, el resultat en laboratori, i l'altra cosa és l'efectivitat, és a dir, el resultat a la vida real. I hem vist en molts altres testos que això no era exactament el mateix.
Pere, alguna pregunta per acabar?
Bueno, potser és molt obvi i molt simple i potser no me la pot contestar el doctor Guix, però a mi no m'ha quedat clar aquest dissabte, en aquesta fase 0, fins on podem anar a passejar. I amb qui sí, sols, diguéssim, amb la persona de la unitat familiar. Però fins a quina distància podem passejar? Es manté el quilòmetre famós dels nens o no? I aprofito per preguntar també el tema Terracitas i Bermú, que va dir el president Sánchez, amb qui el podem anar a fer? Ha de ser amb la gent que estem tota l'estona? Perquè teòricament no ens podem trobar amb amics i familiars.
No, el Terracitas i Bermú no tocaria en aquesta fase encara. Sinó, insisteixo, m'haig d'estudiar aquests protocols que em van arribar ahir al vespre i que són densíssims. Un quadre esquemàtic ocupa 9 pàgines. Per tant, imaginem-nos el que és tot això, però jo diria que el Terracitas i Cervecita o el que sigui, o Bermú, no tocaria en aquesta fase que s'inicia tot just ara. I la passejada, en principi, si no ens diuen el contrari, hauríem de pensar que seria, continuaria siguent el quilòmetre que s'ha dit fins ara. Tot això haurem d'anar-ho analitzant. De totes formes, la recomanació que fèiem des de la Generalitat no era d'un quilòmetre, sinó que era de fins a 2 quilòmetres, perquè si jo visc al Raval i tinc un parc magnífic, com la Ciutadella, i no sé exactament a quina distància està, però igual segurament està més lluny d'un quilòmetre, home, més val que faci una mica i que me'n vagi a passejar per la Ciutadella que no pas per algun carrer del Raval.
Moltes gràcies, doctor Guix, novament. Ànims i força.
Gràcies, no em faltaran.
Gràcies, gràcies, moltes gràcies. El director de l'Agència de Salut Pública, que avui ens ha atès aquí al món RQ. Déu-n'hi-do.